Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Arrenquem ja el nostre Sempre amb tu de divendres 20 de maig de 2016, 85. Sempre amb tu, en Fini Lleó. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Torna a ser cap de setmana, eh?
Torna a ser cap de setmana. Este no sigui tan llarg com el que vam passar, però bueno, avui la miqueta la veu pot ser una miqueta millor, eh?
Sí, sí.
Bueno, anem recuperant, eh? Esperem este cap de setmana fer bondat.
Fes bondat.
De fer bondat i ja estirem ja en recuperació total.
No parlis gaire, que això és difícil amb tu, però estigui't calladet, estigui't
sí,
calladet.
Sí, serà difícil. Comencem nova edició del Sempre amb tu. Avui, com sempre, en habitual ja els dijous, els divendres, parlar sobre els talls a la N340 els dijous, però avui amb una novetat, i és que demà dissabte faran també un altre tall, però en aquest cas el faran a la rotonda que va construir el Ministeri de Foment al límit del terme entre l'Ametlla i el Perelló. Allà faran un tall una mica més popular, però també ens farem ressò, doncs, que aquest matí ha passat per l'entrevista del Notícies en Xarxa la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, i ha afirmat que continuen apostant pel model de bonificacions de l'N2 gironina per a la Nacional 340 Ebrenca, i això, doncs, ja sabem, té l'oposició del moviment veïnal.
Seguirem amb més notícies que s'afecta directament a aquesta casa i a la nostra redacció, i és que el butlletí setmanal arriba al número 100, i per celebrar-ho, doncs, hem presentat avui, ha sortit al carrer, amb un nou disseny.
Sí, un nou disseny que ja podem vostès veure des de amb aquest butlletí, tant en format digital a les xarxes socials com també en format paper als diferents punts de distribució. Avui és divendres, per tant, cinema. Fini, avui, Laima, què proposeu?
Bones pel·lícules, entre elles destaca una biogràfica de la Malum, de la cantant, i una molt bona, un bon documental que es diu Las Estaciones.
Ho descobrirem.
Sobretot per la fotografia i el paisatge.
Després de l'informatiu ho descobrirem a la fila zero, com també parlarem avui a la segona part ja a l'entrevista sobre la Universitat Oberta de Catalunya. I ja sabeu que el telecentre, doncs, és un punt d'informació d'aquesta universitat online, que més o menys fa 10 anys, eh? Fa 10 anys que el telecentre assessora, doncs, també informa als futurs possibles estudiants d'aquesta universitat. Ens acompanyaran Teresa Nielles, que és la delegada territorial de la UOC, i la Vicky Martí, tècnica de formació i treball de l'Ajuntament.
I a la part final, lo més viral a les xarxes socials, qui ens acompanyarà avui? De què parlareu?
Avui toca la Eva, eh? A mi fa parlar últimament, eh? Fa parlar i vindrà la Eva, però aquí la rebrem encantada per seguir parlant a les xarxes socials sobre el més destacat, el més viral, el més trending topic de la setmana. Serà la recta final d'un Sempre amb tu, divendres 20 de maig. Comença ara mateix.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest divendres 20 de maig de 2016. El Servei Català de Trànsit continua apostant pel model de l'N2 gironina per l'N340 ebrenca amb l'oposició del moviment veïnal.
Dissabte els veïns tallaran la carretera nacional per fer una inauguració cívica de la rotonda de l'Ametlla de Mar, batejant-la amb el nom de la ministra de Foment. El butlletí setmanal arriba al número 100 en canvis de disseny.
Des de la Cala RTV s'ha decidit apostar per un nou format que té un caire que s'aproxima més a un periòdic. Els quatre presumptes agressors de Mas de Barberans estan investigats per delictes de lesions, coaccions i danys.
Han intentat negar els fets a la jutge, però s'han acabat reconeixent en les imatges de les agressions i la sostracció de les càmeres. El conductor del bus sinistrat a Freginals gairebé no va estar amb la resta de conductors durant l'estada a València.
Tot i que cap ho ha pogut certificar, tres dels conductors de la caravana d'aquell viatge han dit que l'home es va absentar per descansar. I la comunitat educativa d'Amposta torna a sortir al carrer.
Nova mobilització, aquesta vegada en protesta per la supressió de la línia de P3 a l'escola Mestre Agustí Barberà.
Els titulars d'aquest divendres a les notícies de la Cala Ràdio.
estem en converses amb el Ministeri de Foment, que és el titular de la carretera, és, almenys en aquest moment, mentre no es dona una solució més definitiva, provisionalment, per reduir l'accidentalitat, és una solució similar al que es va fer a Girona a la N2. Uh-huh. És a dir, el desviament de camions, perquè d'aquestes 16 persones mortes, 13 van ser amb implicació de camions. Jo crec que ara ho tenim molt, molt, molt avançat i espero que no triguem massa en tenir ja una... poder dir que ja hem arribat a una... a un acord i que podem iniciar aquest tema.
Eren les paraules de la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, que aquest matí ha passat per l'entrevista del Notícies en Xarxa i ha confirmat que la seva intenció és seguir amb el model de l'N2 gironina, ho han escoltat aplicant-ho al tram ebrenc de l'N340, una posició que xoca frontalment i mai millor dit amb les reclamacions dels veïns del territori, que ahir, per 38a vegada consecutiva, van tornar a tallar la carretera nacional per demanar l'alliberament de l'AP7. El moviment veïnal considera que les decisions que s'estan prenent només afavoreixen a la concessionària de l'autopista i no soluciona el problema real de l'N340. Llorenç Navarro és el portaveu del moviment Prou AP7 Gratuïta ja.
Naturalment, totes les decisions que s'estan prenent, de totes les mesures, no beneficien a lo que és a la ciutadania de peu i busca solucions que beneficien a l'empresa privada, com així van fer a Girona. A Girona, recordar que no fa molt van llaure un accident, van llaure uns quants morts, també, i de morts igual n'hi ha. El que passa és que no li podem prohibir el pas a una via pública a ningú. I nosaltres no volem perdre, volem recuperar una via que des de l'any 98 és nostra i que s'està beneficiant a empreses privades.
Precisament aquest dissabte el moviment veïnal tallaré la carretera nacional 340 a l'altura de la nova rotonda de l'Ametlla de Mar. Els veïns faran una inauguració cívica per batejar-la amb el nom de la ministra de Foment, Anna Pastor. Aquest tall pretén ser més festiu i per això hi haurà un berenar popular i actuacions musicals. Llorenç Navarro.
Nosaltres li fiquem el nom d'Anna Pastor perquè ho vam decidir a tall de carretera i a més és una forma de dir que aquella rotonda no pinta per a res perquè l'única almacenca allí és Foment. La rotonda, tal com diu el projecte, que va ser una xapussa, sense tindre els projectes de l'ACA, els medioambientals, ni els acústics, perquè en un mes això no es fa, i els 59.300 euros tampoc, és donar-nos a entendre que a ells no és important ben poc. Fer rotondes i ratlles contínues ens estan guardant la nostra llibertat, la nostra facilitat per a poder-nos moure i obligar-nos a anar per una autopista de pagament.
Serà el 39è tall que organitza el col·lectiu a la via i que servirà per posar el focus en la perillositat que la carretera acostuma a oferir durant la temporada d'estiu. La concentració serà a les 7 de la tarda al quilòmetre 1110 de l'N340. I canviem d'assumpte i ens mirem una miqueta el melic. Cada divendres, les Caleres i Caleros tenen l'oportunitat des de fa 2 anys de conèixer l'actualitat de la setmana a la població gràcies al butlletí setmanal que aquest divendres publica l'edició número 100. Un butlletí nascut després de deixar d'editar la històrica revista municipal dels quatre cantons i que va ocupar un buit de premsa escrita. Donada aquesta celebració, des de la Cala RTV s'ha decidit apostar per un redisseny i es presenta un nou format i un nou disseny, que té un caire que s'aproxima més a un diari breu intentant donar una imatge més semblant a un periòdic, així com ho comenta la regidora de Mitjans de Comunicació, Maite Puell.
Bueno, no podem obviar i agrair als creadors, especialment als regidors de mitjans de comunicació anteriors, que ens han permès, amb aquest butlletí, estar a l'ordre del dia, informar ràpidament i estar pròxims a la població. Ara, aprofitant els 100 números, presentem un nou format, un nou disseny, té un caire que s'aproxima més a un diari, breu, però un diari. Estem preparant, no obstant, el retorn als quatre cantons amb un format revista. Si és cert, no tenim data, però seguirem treballant per donar una informació veraç, ràpida i arribar al màxim de caleros possible. Volem recuperar la revista dels quatre cantons. Considerem que aquesta revista per l'Ametlla de Mar és història per nosaltres i seguim complint amb les promeses electorals amb les que en campanya ens vam comprometre amb tots els caleros.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Anem ja amb la informació territorial, que avui es centrarà en una única ciutat, Amposta, però passant per diferents registres. Comencem pels jutjats, cròniques dels jutjats, i comencem parlant de que els quatre presumptes agressors de dues animalistes en una festa amb bous als Mas de Barberans el passat 29 d'abril han quedat en condició d'investigats per delictes de lesions, coaccions i danys, després de declarar aquest dijous davant la titular del jutjat d'instrucció número 1 d'Amposta que porta el cas.
Segons fonts de la defensa, tots quatre, una dona, la seva parella, el fill d'ella i un nebot, tots veïns de Sant Carles de la Ràpita, han negat les agressions i que haguessin sostret les càmeres a les dues activistes d'Anima Naturalis, però han acabat reconeixent-se en l'informe de fotogrames dels Mossos d'Esquadra que s'ha elaborat a partir del vídeo gravat per altres animalistes que estaven a la plaça de bous. Els quatre investigats han respost a les preguntes de la jutge i a les de la seva advocada, però s'han negat a contestar a les qüestions del lletrat de les dues activistes d'Anima Naturalis denunciats. La primera en declarar ha estat Janine Chalet i després ho ha fet el seu company sentimental. Segons han relatat fonts de la defensa, la dona ha negat que agredís la noia que estava asseguda a la seva vora a les grades de la plaça de bous del Mas de Barberans. Tampoc la seva parella ha admès que sostragués la càmera de l'altra activista, Aida Gascón, directora de l'entitat animalista Espanya en el forcejament que es veu al vídeo. Els dos nois més joves tampoc han acceptat ser responsables de cap agressió i el noi es veu amb la gravació llançant a terra una de les càmeres, ha explicat que es va trobar amb aquell amb l'aparell fotogràfic a les mans i el va soltar. En canvi, davant d'un exhaustiu informe de fotogrames del vídeo gravat que han fet els Mossos d'Esquadra, tots quatre s'han reconegut en les imatges. La setmana vinent està prevista la declaració de tres testimonis més, que són les tres activistes que van gravar els incidents des de l'altre costat de la plaça de bous de Mas de Barberans. També quedarà per avaluar la prova pericial de la taxació dels materials sostrets i danyats i caldrà esperar la decisió del jutge sobre si el cas arriba a judici. El procediment es podria prolongar com a mínim un any.
I un altre dels casos que també es va posar el focus ahir als jutjats d'Amposta és referent a l'accident de Freginals, i és que tres dels conductors de la caravana del fatídic accident d'aquest municipi del Montsià, en el qual van morir 13 joves estudiants d'Erasmus, van explicar aquest dijous al jutge que instrueix el cas als jutjats d'Amposta que gairebé no van tenir contacte amb el conductor de l'autocar sinistrat durant la seva estada a València. L'home va passar el dia per apartat dels seus companys, amb els quals només va parlar a l'hora de dinar, però va refusar menjar amb ells i els va dir que retirava a descansar a la llitera del seu bus. Com ha explicat l'advocat de l'acusació particular d'una de les víctimes del vehicle que va xocar amb l'autocar sinistrat quan va volcar l'autopista, Joaquim Fibla, la declaració de tres dels cinc conductors de la caravana que va viatjar a València no ha portat dades transcendentals per resoldre el cas. Fibla, en canvi, ha considerat remarcable que el conductor del bus sinistrat no va estar amb la resta dels seus companys durant el dia que van passar a la capital valenciana. Cap dels conductors, ha explicat l'advocat, va estar-hi en contacte i es va negar a dinar amb ells. Segons el relat d'aquests tres conductors, l'home va dir als seus companys que anava a descansar l'autocar a la llitera que tenen i no es va tornar a veure fins a l'hora de la sortida cap a Barcelona. Fibla apunta que pensen que estava descansant, però ningú ha pogut confirmar aquest extrem. Els tres treballadors d'autocares Alejandro han ratificat que el viatge de les Falles a València es va planificar i desenvolupar amb normalitat com venien fent cada any, ja que el va fer el seu cap, propietari de la companyia que també conduïa un dels busos de la caravana que transportava els joves estudiants d'Erasmus. També han defensat la dilatada experiència i professionalitat del conductor de l'autocar accidentat. L'home encara no té data per comparèixer davant del jutge, ja que com ha investigat, perquè segueix ingressat en un centre hospitalari de l'àrea metropolitana de Barcelona i amb un estat delicat de salut. I ho hem dit, ens quedem encara en posta perquè la comunitat educativa va tornar a sortir ahir pels carrers de la capital del Montsià en una protesta per la decisió del Departament d'Ensenyament de suprimir finalment una línia de P3 en posta, concretament a l'escola Agustí Barberà.
Inicialment, esta línia havia de ser suprimida de l'escola Soriano Montagut, però Ensenyament va canviar la seva decisió argumentant que l'escola Mestre Agustí Barberà tenia la preinscripció més baixa. Volem denunciar el tracte desigual entre les escoles públiques i l'escola concertada concertada durant el procés de preinscripció, denunciava en roda de premsa la presidenta de l'AMPA d'esta escola, Anna Palacios. Els pares i mares d'alumnes argumenten que la decisió d'ensenyament ha arribat tot i saber que s'han produït més preinscripcions fora del termini oficial, uns alumnes que el departament hagués pogut comptabilitzar a l'hora de fer el recompte final. La comunitat educativa d'Amposta assegura que la decisió d'eliminar la línia a l'escola Agustí Barberà s'ha fet de forma poc transparent. Per això, reclamen als serveis territorials d'ensenyament a les Terres de l'Ebre la convocatòria amb la major brevetat possible de la Comissió de Garanties per explicar a tots els seus membres sota quins criteris es pren la decisió d'eliminar la línia d'Agustí Barberà. Si no hi ha aquest exercici de transparència, ens adreçarem als serveis territorials per demanar tota la informació sobre el procés de preinscripcions i matrícula fora de termini. Palacios també subratllava que continuem exigint el manteniment de tot les línies a la ciutat d'Amposta com a element de millora de qualitat educativa.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja cap a la previsió meteorològica. Carme Farnell, com es presenta aquest cap de setmana? Molt bon dia.
Bon dia, comencem una jornada estable amb temperatures que han de ser més altes de cara al migdia i amb domini del sol. Sí que es formaran alguns núvols baixos cap al nord de la costa i s'espera, però, que aquests núvols baixos afectin aquesta zona cap al final del dia i demà, a primeres hores del matí. Ens esperen dos dies d'un temps força estable, avui i demà, i en canvi, de cara a diumenge estarem a l'espera del pas d'un front que ens portarà núvols i també alguns ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme, i molt bon cap de setmana. Ara mateix, 21,1 graus centígrads, un pelet lleugerament inferior a la mateixa hora d'ahir, humitat relativa del 58%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest divendres 20 de maig a la sintonia de la Cala Ràdio. Més informació que d'hora als butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacalaRTV. I el recull informatiu dissabte i diumenge a les 12 de migdia i les 8 del vespre. Anem ja a la primera de les seccions del nostre divendres. Fini, ja m'has avançat que hi ha un documental que és interessant.
Les imatges, la fotografia... comença tot, comença a cobrar vida al continent europeu després de l'edat del gel. Comença a viure. I és la mirada des dels ulls dels animals, la mirada de la Terra.
Hauré de tancar els ulls i imaginar-me-ho, perquè per ràdio això és difícil, veure la imatge, però després entraré, quan acabem el programa, el buscaré, a veure si este cap de setmana m'animo, ja que no puc parlar gaire, m'animo a anar al cinema i veure aquest documental, així com moltes altres propostes cinematogràfiques que ens presenteu tot seguit amb l'animal Fila Zero. Sentem-nos a primera fila, doncs, ja? Sí?
Tot a punt.
Sentem ja, doncs, a primera fila i comencem el nostre Fila Zero.
Divendres i la nostra sintonia indica ja que arriba el Fila Zero, el Sempre amb tu. Música. Un divendres més, ens oblidem dels problemes, seiem, ens relaxem... I donem la benvinguda a la Imma. Imma, com estem?
Bon dia. Preparada ja per conèixer quines són totes les novetats que trobarem a les cartelleres aquest cap de setmana.
I no paren, no paren. Bones propostes, tenim de tot. I per començar, ho recomanem aquest documental. No sé si sou fans de Malú, t'agrada tu Malú, Imma?
Sí.
Doncs s'ha preparat i s'estrena avui un documental sobre Malú. Ni un passo atrás. Sota la direcció de Curro Sánchez Varela i Telmo Iragorri, la pel·lícula Malú, ni un passo atrás amb Malú, Alejandro Sanz, Rosario, Melendi, Vanessa Martí, Mónica Naranjo, Pastora Soler...
Tan amargos cuando te ensucias los labios.
És una pel·lícula documental on els seus directors, Curro Sánchez Varela, recordem, guanyador d'un Goya, pel documental IA de Paco de Lucía, La búsqueda, i també Telmo Iragorri, revelen l'evolució de l'artista madrilenya en els plans personals i també en el terreny professional, des de que va començar fins a l'actualitat. Al llarg de 90 minuts descobrim facetes de l'artista fins ara desconegudes, com les seves passions, les seues pors o les seves inquietuds. Una pel·lícula que s'ha rodat a Madrid, Barcelona, Andalusia i Mèxic. Malú, ni un paso atrás.
No me reproches que no sepa darte amor.
Tan sols els més forts sobreviuran. Dirigida per Bryan Singer, ens arriba aquest cap de setmana una pel·lícula d'acció, aventura i fantasia com és X-Men Apocalipsis.
Solo porque no haya una guerra no significa que haya paz. Ya viene.
Seguint l'èxit mundial d'X-Men, Días del Futuro Pasado, el director Bryan Singer torna amb X-Men Apocalipsis. Des dels orígens de la civilització, ell ha estat venerat com un déu. Apocalipsis, el primer i més poderós dels mutants de l'univers X-Men de Marvel, es va fer amb els poders d'altres molts mutants, convertint-se en immortal i invencible.
Lo enterré con mi familia. Juntos limpiaremos la tierra.
Després del seu debilitament, després de milers d'anys, la seva desil·lusió cap al món l'obliga a reclutar a un grup de poderosos mutants, incloent-hi al Magneto, per tal de purificar la humanitat i crear un nou ordre mundial del qual ell estarà al capdavant. Mentre el destí de la Terra penja d'un fil, Raven, amb l'ajuda del professor X, tindran que liderar un equip de joves X-Men per aturar el seu més gran enemic i salvar la humanitat de la destrucció total.
Ven conmigo.
Eres ella. No le tengo miedo. Magneto.
X-Men Apocalipsi, una de les estrenes d'avui divendres.
No todos podemos controlar nuestros poderes.
Pues no lo hagas.
Apocalipsis quiere destruir este mundo.
Somos nosotros contra un dios.
I de Portugal ens arriba un drama, La venganza de una mujer, sota la direcció de Rita Acevedo Gómez. Roberto és víctima d'un profund fàstic general de qui ha esgotat ell, diu, tots els plaers de la vida. Es tracta d'un dandi, per uns, per altres, tot un llibertí. Una nit, quan torna als salons lisboetes, després d'un llarg viatge, es creua per atzar amb una misteriosa dona que resulta ser l'esposa d'un dels homes més rics d'Espanya.
Aquesta inesperada trobada comença com una història d'amor absolut i un crimen atroç que trastornarà per sempre la seva visió del món. Es tracta d'una adaptació lliure del relat homònim inclòs a Les Diabòliques del 1874 de Jules Barbery d'Orebilly. La venganza de una mujer, amb Fernando Rodríguez, Rita Durao, Hugo Tourita, Duarte Martins, Francisco Nascimento.
Noche Real, pel·lícula anglesa, una comèdia, un drama també romàntica. És l'altra estrena que avui us presentem. És una pel·lícula basada en fets reals. És el mes de maig del 1945, quan la ciutat de Londres està celebrant el final de la guerra i al Palau de Buckingham hi ha dos princeses amb ganes d'unir-se a la celebració que s'està vivint al carrer. Mentre el rei George prepara el seu discurs, a la jove Isabel, la futura reina d'Anglaterra, i a la seva germana, se'ls hi permet sortir, això sí, d'incògnit i viure una nit que serà inolvidable. Noche Real amb Sarah Gordon, Bell Powley, l'Emily Watson i rapper Everett, entre moltíssims altres actors.
N'hi arriba una de por, de terror, de thriller. Espectro. Marta és una vident que perd la fe del seu do i queda traumatitzada després de viure una violenta experiència. Quan surt del psiquiatre, se'n va a un apartament on comença a veure l'espectre d'una dona ensangrentada. Marta intenta ignorar l'espectre, convençuda de que la dona va ser assassinada fa anys en aquest mateix apartament, però amb el temps aconsegueix descobrir que l'espectre té molt més a veure amb ella de lo que mai s'hagués pogut imaginar. Espectro, d'Alfonso Pineda Ulloa. És una producció que ens arriba dels Estats Units i que està protagonitzada per Paz Vega. Trobem també a Maya Zapata, a Gala Montes, a Johanna Murillo i Alfonso Herrera.
Están tapadas las ventanas.
Te juro que lo vi. Estaba en la calle girándome.
Seguim ara amb Más allá de las montañas, pel·lícula premiada pel públic al Festival de Sant Sebastià el 2015 i també premiada al millor film europeu. Aquesta pel·lícula, Más allá de las montañas, és una pel·lícula coproduïda entre la Xina, França i el Japó i ens transporta doncs a la Xina a finals dels anys de l'any 1999. Dos amics d'infantesa, Zhang i Liangzi, festegen a Tao, una jove de Fenian. Zhang, ell és propietari d'una benzinera i té un futur prometedor. Liangzi treballa en unes mines de carbó. Tao té el cor dividit, però haurà de prendre una decisió que marcarà la seva vida i la de Dollar, el seu futur fill. Des de la Xina, des d'una Xina en ple canvi a una Austràlia com a promesa d'una vida millor, la pel·lícula segueix les esperances, amors i desil·lusions d'uns personatges durant un quart de segle. Más allá de las montañas.
I des d'Espanya ens arriba El rei tuerto. És un drama comèdia, un antisistema, un antidisturbis, un sopar. Amb Alain Hernández, Miqui Esparvé, Ruth Llopis, Betsy Túrnez i Xesc Cabot, sota la direcció de Marc Creuet. El rei tuerto comença amb un sopar de retrobament de dos amics que feia temps que no es veien des del col·legi. Lídia està a l'atur, ocupada en una festa de fent cursets de fotografia, dansa del ventre, la nova cuina, i viu en un barri extrem amb David, un porter de discoteca reconvertit en policia antidisturbis, antiavalots. Lídia admira profundament a Sandra, un hipster a cavall entre l'onirisme i la rebeldia, perquè va marxar del barri i sembla haver-se realitzat. El seu company, Nacho, és un documentalista social que viu del diners dels quartos de son pare i està patint ara mateix una sèrie de pressió. Però hi ha un petit detall. Un petit detall que enterboleix el retrobament, perquè resulta que David és qui va deixar borni a Nacho en una manifestació amb una bala de goma. Quan aquest fet surt a la llum al sopar, Nacho i Sandra, molt afectats, decideixen abandonar la casa dels seus amics, però els quatre han quedat ja profunda i irreversiblement marcats per aquesta revelació. Lídia, que fins al moment no volia ser conscient de la violència que exercia el seu marit a la feina, comença a tindre dubtes sobre la relació amb David i decideix abandonar-lo, retraent-li que no sigui capaç de veure el mal que causa als altres. David intenta desesperadament evitar que el deixi, però al veure que pels seus propis mitjans li és impossible, decideix cridar a l'única persona que creu que el pot ajudar a canviar i així recuperar a Lídia, Nacho. Al principi molt sorprès per la petició, acaba acceptant, convençut que si li inculca idees socials, David mai tornarà a fer a ningú el que li va fer a ell. I efectivament, David acaba creient en els valors que li està transmitint Nacho, però està convençut de que hi ha algo per fer per a canviar les injustícies socials que secuestra a un polític, pensant que d'aquesta manera, a més, aconseguirà demostrar a Lídia que s'ha convertit en una altra persona. Tot un caos aquesta pel·lícula que ens arriba des d'Espanya, com dèiem, un drama comèdia, El rei tuerto.
Seguim amb un personatge tan clàssic com és la Madame Bovary. Una pel·lícula que ens arriba des d'Alemanya, Bèlgica i els Estats Units.
Por favor, Dios, que sea el adecuado.
I dirigida per la Sophie Barthes. La Emma Rowbolt ha llegit infinitat de novel·les romàntiques, un fet que l'ha convertit en una dona molt enamoradissa i somiadora. El seu gran anhel és conèixer l'amor de la seva vida i casar-se. Vol un matrimoni que faci realitat els seus anhels d'amor incondicional.
Ah, Emma, por fin la conocemos.
Finalment, Emma coneix el que creu serà el seu gran amor fet realitat, que ell no és altre que Charles Bovary, el qual fa de metge en una petita ciutat on res passa com la Emma s'havia imaginat.
Solo puedo pensar en ti.
Malgrat que s'esforça per aconseguir disfrutar de la seva vida, Emma molt aviat es donarà compte que el seu present està molt llunyà del que ella sempre havia somiat, un matrimoni tan romàntic com fogós i passional. Charles és un bon home, però no té res en comú amb ella. Emma, aleshores, decideix deixar anar els seus instints més íntims i inicia diverses relacions extraconjugals que inicialment semblen, doncs, calmar els seus desitjos, però que sempre acaben amb sentiments de frustració i una profunda tristor.
¿Qui era?
El alguacil.
Aquestes relacions acabaran per desquiciar a Emma i forçar un tràgic final.
Creía que sería su banquero, su proveedor hasta el fin de los días, por la gracia de Dios.
¡Eres un miserable!
Madame Bovary.
Te suplico que me lleves contigo.
Més propostes, més pel·lícules, trobem El hijo pròdigo, un drama romàntic que ens arriba també dels Estats Units sota la direcció de Michelle Davis. L'acompanya John Harrington. Es tracta d'una versió moderna de la paràbola del fill pròdig del jove Jacob, que està cansat de viure a la granja familiar sotmès a les regles marcades per son pare. Després d'exigir una herència per avançat, se'n va a la gran ciutat on les coses li aniran sorprenentment molt bé. Però el seu estil de vida extravagant atraurà les dones equivocades i quan Jacob ho perdi a tot i no tingui a ningú que l'ajudi, tindrà que tornar a casa i, clar, enfrontar-se a son pare. El fill Pròdig, el hijo pródigo.
Una divertida comèdia també ens arriba avui divendres, dirigida per Ben Falcone, és La Jefa, interpretada per una magnífica Melissa McCarthy, segons la crítica. La Melissa encapçala el repartiment d'aquesta pel·lícula, on interpreta a una rica i gran de la indústria que acaba a la presó per ús d'informació privilegiada i per tràfic d'influències. Quan reapareix decidida a convertir-se en la més popular del país, no tot el món està disposat a perdonar i oblidar. Ella vol renéixer com la millor empresària dels Estats Units, però ha de començar des de zero, juntament amb una antiga companya. És La Jefa.
I per acabar, una de les pel·lícules més ben valorades d'aquesta setmana, d'aquestes estrenes. Es tracta del documental Las Estaciones. Una coproducció francesa-alemanya.
El invierno ha durado 80.000 años. En condiciones tan hostiles, ciertos animales resisten al frío glacial. En esta inmensidad, la huella del hombre es escasa. De manera imperceptible, la Tierra se inclina un poco más hacia el Sol. Unos cuantos grados más propician un cambio radical. Europa queda anegada bajo un mar de verdor.
Amb aquesta dolça veu, narrada per Elena Anaya, ens arriben Las Estaciones. Es tracta d'un documental que ens arriba amb bona firma. Després de recórrer el món seguint aus migratòries i anar per la mar amb les balenes, Jacques Perrin i Jacques Clouseau tornen amb aquesta nova pel·lícula amb una temàtica més familiar. Ens porten a un viatge a través del temps per tal de redescobrir aquests paisatges europeus que hem compartit amb animals salvatges des de l'última edat de gel. L'hivern portava durant 80.000 anys, quan en un plaç de temps molt curt va sorgir un gran bosc que va cobrir tot el continent. La nova configuració planetària va portar una transformació. Es va establir el cicle de les estacions. El paisatge va patir una metamorfosi i la flora i la fauna varen evolucionar a mesura que començava la història. L'edat de hielo va donar pas a exuberants boscos verds i també a l'Homo sapiens. Las Estaciones és un conte excepcional que invita a la reflexió. També ens invita a pensar en la mare natura. En relata la llarga i tumultuosa història que uneix de forma indissoluble la humanitat amb el regne animal.
El invierno ha durado 80.000 años.
Un documental que ens invita a disfrutar de la natura, a descobrir la història d'Europa, sobretot amb la vista dels ulls dels animals. Com dèiem, narrada per Elena Anaya. Las Estaciones, una de les que estan més ben valorades aquesta setmana.
Doncs, com ho podeu veure, hi ha una varietat d'estils dintre de les moltes pel·lícules que avui divendres s'estrenen als cinemes.
El que sí que hem de dir és que avui no disposem ni de la taquilla com ha anat aquesta setmana. Ho deixarem per la propera. Moltes gràcies, una setmana més al Fila Zero, acompanyant-te dintre el Sempre amb tu. Donem pas a la publicitat i seguim.
a Restaurant Pizzeria Esmeralda encetem nova temporada. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Estem al teu servei amb una carta diversa de cuina nacional i internacional, plats típics de les nostres terres, paelles i parrillades de peix i carn, pizzeria i menú diari. Estem a la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar. Consulta'ns pressupostos per a banquets, comunions, batejos i noces. El nostre telèfon és el 977 48 64 53 o el 659 57 06 69. També pots contactar amb nosaltres a restaurantesmeralda@gmail.com. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Ens trobaràs a la cantonada del carrer de la Piscina amb l'avinguda de Calafort de la urbanització Tres Cales a l'Ametlla de Mar. Ah, i disposem d'una terrassa ajardinada amb jocs infantils.
T'agradaria escoltar la teva cançó preferida per la ràdio? T'agradaria tornar a sentir aquell tema que ballaves a la discoteca o que fa dies que no escoltes? Perquè hi ha cançons plenes d'històries. Perquè detrás de cada història hi ha una cançó. La vols compartir? La cala rtb@ametllamar.cat. Quina vols? 977 49 30 37. Al Facebook, La Cala RTV. Al Twitter, @lacalaRTV. Et posem aquella cançó que tant t'agrada. Per ràdio, al 107.3, a internet, ametllamar.cat. Tu tries la música.
El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb la segona part del nostre Sempre amb tu, magazín dels migdies de la Cala Ràdio, que avui, com hem dit, avui volem tractar sobre temes universitaris i, a més, amb un avantatge, i és que el podem tindre ben a prop de casa nostra. A la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, sabeu que té un punt aquí al municipi, concretament al telecentre. I ara que s'aproxima, doncs, aquesta etapa de preinscripcions, inscripcions, matriculacions, en fi, a tots aquests processos burocràtics, també volem conèixer l'oferta de serveis, d'oferta educativa que proposa la Universitat Oberta de Catalunya i com us en podeu beneficiar si entreu a formar part d'aquesta comunitat educativa amb els serveis que s'ofereixen des de la nostra població al telecentre. Avui en parlem amb la delegada territorial de la UOC a les Terres de l'Ebre, Teresa Anielles. Teresa, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també amb nosaltres ens acompanya la Vicky Martí. Vicky, bon dia.
Hola, bon dia.
És tècnica de formació i treball de l'Ajuntament. Hem de dir que ara fem càlculs abans d'entrar a l'entrevista. Pot ser 10 anys que ja s'està oferint aquest punt al municipi de suport a la UOC? 10 anys?
Sí, sí, sí. Ja passa el temps ràpid, eh? Tots ho sabem. La universitat este any ha fet 20 anys, no? També ja ens anem fent grans, no? Des de que es va crear la UOC, i pues, vam arribar, no? Primer la seu de la UOC a Tortosa, va fer uns 17, i a partir d'aquí a les comarques, no? Vam anar així, obrint punts gràcies a la col·laboració, en aquest cas de l'Ajuntament, no? de l'Ametlla. El punt UOC està al telecentre, com bé has dit, i en Vicky, no? Des de l'inici.
Sí.
Ara en parlarem sobre els serveis que ofereix aquest punt, perquè bàsicament ve a ser informació la gran majoria d'atencions que s'ofereixen, però per entendre-nos una mica què és la Universitat Oberta de Catalunya, perquè moltes vegades això genera confusions i posem fil a l'agulla. És una universitat, com qualsevol altra, però que en aquest cas ofereix tota la seva formació a través d'internet.
Sí, des de l'inici, doncs, aquests 20 anys, la UOC, el que és la seva identitat és que és online, no hi ha tutories, res presencial, qualsevol estudiant visqui a l'Amella, a l'Eixample de Barcelona o a Paüls, té les mateixes possibilitats, no? Els continguts, accedeix, té les tutories, per una banda, quan comença, la gestió de les seues assignatures, les aules virtuals, que nosaltres diem, el campus intenta ser com un campus físic, on pots trobar, no? La secretaria, doncs això, no? Les aules, la docència, la biblioteca, etcètera, etcètera, i tota la gestió del curs és online. Fins al final, nosaltres som semestrals, cada 6 mesos comença i acaba un curs acadèmic.
Que també és una altra de les qüestions una mica que difereix de les universitats presencials, no? Que hi ha el curs lectiu de setembre a juny. Aquí no, aquí feu dos torns, diguem-ne.
Dos torns. Bueno, la gent pot començar el curs al setembre o al febrer i al final del semestre tenen els exàmens, que aquí sí que són presencials, quasi tots els de grau. No, en aquest cas es fan a Tortosa, per la gent de Terres de l'Ebre.
Heu d'anar ja cap a la seu territorial que correspon, doncs, a l'àrea regional en aquest sentit. La formació només se fa a Catalunya o s'obre també a altres indrets?
No, els estudiants, la nostra oferta de les carreres tant són en català com en castellà. Això ho dic perquè gent de qualsevol lloc del territori espanyol o de Sud-amèrica, no, tenim molts estudiants d'allà.
Sí?
I més avui en dia, no? Hi ha molts d'estudiants que per temes laborals catalans estan pel món i ens estan seguint pel món, no? Des de, no sé si estàvem a 160 països així, ja, no? D'estudiants repartits, clar, que a nivell laboral tenen aquesta mobilitat i poden continuar els estudis allà on vagin, no? Per la seva feina. No és només el que us comentava, la possibilitat d'estudiar, no? en català i les titulacions, sinó a nivell espanyol o comunitari també.
20 anys d'Universitat UOC, 10 anys pràcticament de presència al municipi. Vicky, tot i que habitualment ens trobem per parlar de formació en aquest sentit, doncs, de cursos que es generen des del propi telecentre o cursos, doncs, codirigits, en aquest cas el telecentre també dona suport en aquest sentit a la Universitat Oberta de Catalunya amb aquest punt de servei. Quines són les principals funcions que s'aporten des del telecentre?
Nosaltres seria com una primera aproximació. La gent que es vol informació, allí tenim una sèrie, bueno, de fullet, tots els fulletons de la UOC, d'informació de les diferents carreres o cursos que es puguin fer, doncs poden vindre allí, els poden agafar. Si necessiten, doncs, una primera presa de contacte o informar-se d'alguna cosa, en altres, doncs, els contactem directament, doncs, a Tortosa, que és on te fan ja les gestions de matrícula, a vegades la gent el tema de convalidacions. A part, també tenim el que és el retorn de préstec bibliotecari. Quan agafen llibres, la gent de la UOC que està al poble pot agafar i pot vindre al telecentre a deixar el llibre, i llavors nosaltres ens encarreguem de fer aquest retorn i no fa falta que ells se tinguin que desplaçar. I després, si algú volgués vindre a connectar, com que tenim un conveni, tenen la connexió gratuïta i podríem vindre al telecentre. Inclús disposar, avisant prèviament, d'una aula per a poder fer reunions, quedar entre ells.
Això entenc que, clar, aquí ha, això de l'internet ja, com que ja van... Potser fa 10 anys, sí que potser llavors
sí.
Era més freqüent, però avui en dia ja pràcticament tothom té internet a casa, des dels més joves fins als més grans,
sí.
I per tant entenc que això ha quedat una miqueta més...
Seria
més
puntual, que un dia, pel que sigui, no va la connexió a casa i que puguin vindre aquí, però són casos aïllats.
O per a desconnectar una miqueta també de l'ambient d'estar sempre estudiant a casa. Com dèiem, un punt d'informació que hi ha aquí al municipi sobre la UOC, anem a parlar sobre l'oferta de graus i d'estudis universitaris que s'ofereixen des de la UOC, perquè tot és graus, màsters, o també hi ha altres opcions, com cursos d'aquests que se'n diuen d'estiu o cursos relacionats?
Sí, bueno, com dius, Dani, la identitat, no? la part més d'oferta més gran, clar, està, no? En tot el que són graus i màsters universitaris, però sí que cobrim tot l'arc, no? D'una persona, com un dels lemes és la formació al llarg de la vida, i crec que avui en dia és molt necessari, no? Que no, per moltes titulacions que tinguem o que hi vulguem arribar-hi, no ens podem quedar quiets, no? El món va canviant i nosaltres necessitem els coneixements per anar-lo seguint. Llavors, Hi ha tot l'àmbit de postgrau, que aquí hi ha cursos més curts d'especialització, que comentem, que hi té accés qualsevol professional, no té, en la majoria no fa falta una formació prèvia de màster, i per la gent que vol anar a la universitat i no té l'accés, també organitzem, no?, la formació de majors de 25 anys, no?, i 45, i després lo que surt fora ja d'esta formació, que és tot l'aprenentatge del centre d'idiomes moderns, no? Si vols, sobretot al municipi on estem, no? Saber alemany, japonès, bueno, japonès aquí no seria, però francès o xinès.
Bueno, amb tot el tema de la tonyina roja, no sé jo si...
també és veritat. També és veritat.
Però sí que és cert que també és important, no?, obrir, els mercats estan obrint moltíssim i lògicament s'ha de començar a aprendre també altres idiomes d'aquells habituals. Ja, primer el francès, també l'anglès, i ara ja em sembla que hem d'obrir ja cap a les llengües asiàtiques, potser.
Pues ho comentava perquè el nostre centre d'idiomes moderns les ofereix, no?, els diferents nivells d'aquestes llengües. Teníem com a titulacions abans, no?, estudis de l'Àsia Oriental, per això vam començar a fer xinès i japonès, i s'ha mantingut juntament, evidentment, en els més coneguts i habituals, com el francès, l'alemany i l'anglès. Ho comento per l'espai, que se pot seguir el curs online. Ja, el que has comentat tu abans, en 10 anys ha canviat moltíssim l'aprenentatge de llengües. Hi ha un munt d'aplicacions per fer listening, gravar-te, fer els chats online en el professor, no? I és molt àgil. I també l'altra cosa que destacaria del moment actual són que ara al juliol farem els cursos de l'onset d'estiu. Són cursos breus de l'àmbit de l'alimentació, informàtica, de psicologia, etc. No? Jo crec que pot ser un bon punt de partida si algú vol experimentar com m'organitzo, no? Com, què significa estudiar online. No és ja la càrrega, saps? De començar un màster que ja ho estàs, no?, molt en la línia, no? Ja ho tens molt clar. Si aquí és aprendre un contingut de breu, dura això, no?, 4 setmanes de juliol. La metodologia és la mateixa, sempre si fas un màster o un grau o un curs d'estiu, el model d'aprenentatge, el campus, etc., tens l'accés, ja saps, pot ser una bona primera pinzellada per tastar què significaria, no?, estar al dia, i crec que arribem a una població més ampla, no?, de que es tindre coneixements, no?, de, a mi m'interessa l'àmbit de l'alimentació, fem un d'alimentació vegetariana, és un exemple, no?, perquè els cursos d'estiu són molt frescos i molt actuals i serveixen per aquesta part de reciclatge o de ganes d'aprendre.
I també entenc que la metodologia d'aprenentatge ha canviat molt de 20 anys aquí, perquè si fa 20 anys doncs, poques persones eren les que tenien un ordinador a casa, avui en dia rara persona és qui no la té. Per tant, jo entenc que també això ha facilitat que hi hagi també les noves tecnologies que es van aplicant. Entenc que també la UOC ha anat avançant en aquest sentit i ha anat canviant també la seva forma didàctica d'explicar les coses. Suposo que això també ho podem traspassar també al telecentre de fa 10 anys en ara. Vull dir que no, a mesura que van passant els temps i amb les noves tecnologies, les noves eines que van apareixent a la xarxa, entenc que això també es va adaptant al model d'ensenyança.
Sí, per l'evolució de la societat, és el que tu dius. Al començament, quan van començar, a l'inici, quasi havien d'anar explicant què significava internet, com es podia, no?, si era una universitat, igualment el títol, no?, és un exemple del desconeixement, si era igual vàlid la titulació, etc. I bueno, ara està plenament implantada el sistema universitari català, totalment, no? No hi ha aquestes inquietuds. I les persones havien de tutelar-les moltíssim a l'inici, doncs això, no?, de com navegar pel campus, no? I ja en estos anys de diferència, la gent és molt autònoma, està molt acostumbrada a fer moltes gestions amb les noves tecnologies de feina, d'oci, etc. I el que ha anat canviant de la metodologia, sobretot, és els materials d'estudi. No? Hi havia, no?, pues, molta referència abans, a referències de llibres, etc. Ara cada vegada hi ha més materials online, en molts de tipus de format diferent. S'utilitzen també no només els mòduls didàctics, no?, com per tirar endavant les assignatures, sinó també format de magatzins, vídeos, etc. La part de materials ha canviat especialment, més enllà d'incorporar el que et comentava abans, no?, d'aplicacions per tema de llengües, no?, això ha evolucionat moltíssim cada vegada, no?, és igualment, la societat va avançant, la part online està present en molts de moments del nostre dia a dia, no? I aquí crec que a vegades el que es tractaria és no tant d'arribar als formats ja, saps? Perquè a vegades diuen que estudiem els que, no? Que, o estudien els que ja estan, sinó a veure com, no? Com es pot arribar més part de la població, que és molt la feina que també estan fent des del telecentre, no? De no tothom ha de ser universitari, però sí que accedir a nivell de a tindre informació del teu àmbit és molta feina del telecentre, de poder arribar a això que sigui un, no? Més tota la societat, no? Tota la població que estigui, no? Que no quedi fora, el que parlem de la fractura digital. Crec que és una feina molt important, que estan fent des de això, no des del telecentre, és que han a cada població.
A mi també entenc jo en aquest sentit que hi ha encara un segment de la població, com comentaves, Teresa, que encara té això, no? Aquest fragment de població encara no està habituada a la tecnologia digital. Tot i això, a nivell de cursos formatius al telecentre, a sí. Nivell informàtic, això lidera també.
Sí, perquè a més potser la franja, una franja, pensem en la població més gran, que és potser la que desconeixia més això. I nosaltres ja fa uns quants anys que fem cursos per a jubilats, sobretot, que tenen molta acceptació, i aquesta gent que semblava que és la que desconeixia més el tema, estan posadíssims.
S'han posat al dia, s'han posat les piles. Teresa, ens queden pocs minuts, Vicky també. No voldria marxar sense parlar una mica de... ens agrada molt als comunicadors parlar de xifres, això està clar, però no parlarem de xifres globals. M'agradaria centrar-me en quins són els estudis que tenen més demanda, aquells que estan avui en dia, avui, per la UOC, amb més creixement, amb més demanda d'usuaris.
En quant als graus, els que no ens diferenciem, a Terres de l'Ebre...
No, parlo en general. Sí,
ho dia perquè també és general. Psicologia, dret i el món d'empresa. Són els graus que tenen més matrícules. Psicologia és molt elevat.
Que potser això també representa com està la societat avui en dia? Té una traducció literal, diguem-ne?
Possiblement, no? Potser faria falta l'anàlisi d'un sociòleg, però és així, no? Després, en els màsters, els vinculats al món de l'educació, el de trastorns de l'aprenentatge, no? Sobretot, perquè és un màster molt adreçat a professorat, i com a les aules, no? Pues, bueno, es troben situacions o nens en, no? En determinades problemàtiques, este màster està tenint molta resposta de matrícules. En quant a màsters universitaris i graus, serien els dos àmbits que t'he comentat.
Estem pràcticament ja a la recta final, això de la ràdio sempre és així, i mira que parlaríem de coses, però ja per acabar, i pregunta bàsica, la UOC ha aconseguit trencar aquell mite, aquella ratlla de que la universitat és per a persones joves o per a estudiants que surten de l'adolescència, que acaben el batxillerat i se'n van a la universitat, sinó que també una persona adulta que té la seva feina, que es va deixar els estudis a mitges o que va acabar una carrera, pot ser una altra carrera, pot començar una carrera universitària als 40, als 30, als 50, als 60, que la universitat no està tancada en aquell públic jove que solem veure moltes vegades en els centres doncs, presencials, bàsicament, sinó que un grau, una carrera, doncs, està oberta a tothom. Ha trencat este gel durant els 20 anys?
Jo espero que haguéssim sumat, almenys, no? Perquè el que comentava abans, crec que la formació avui en dia, no només perquè necessites una titulació, sinó per enriquiment i per estar al dia a nivell professional, no té una edat. Tens unes necessitats, unes inquietuds, i poder-ho estudiar online i a la UOC és una possibilitat, no? El que sí que crec que ens ajuda és doncs, a fer el territori més democràtic, o que no fa falta que estem tots a les ciutats grans per estar al dia, no? Això crec que és el més important del pas d'internet, no? Que si tu vols estar en la teva professió vivint a l'Ametlla i sigues empresari o és igual, hoteler, dona igual, i tens accés a formar-te online, més enllà de l'edat o el lloc que residisques, tens aquesta possibilitat de fer. Només necessites l'espai.
I el temps.
Això, volíem me referir al temps.
Perquè
t'has de planificar, com aquí a la ràdio, molt bé.
El temps sempre és important, i una de les avantatges també online entenc que la planificació en aquest sentit és molt més fàcil que no pas amb estudis presencials. Ara bé, toca posar colzes de tant en tant també i tindré constància. Teresa Anielles, la delegada territorial de la Universitat Oberta de Catalunya a les Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Sempre amb tu, Vicky Martí també. Us veurem aviat després.
Sí. Gràcies.
Gràcies, fins aviat. després de l'entrevista anem ja cap a la nostra darrera secció d'aquí del Sempre amb tu. Anem ja cap a les xarxes socials. Anem a repassar tot seguit amb la Eva García, que és el que ha estat més viral durant aquesta setmana. Xarxes socials avui amb la Eva García. Eva, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Anem a repassar tot seguit tot el que ha estat més viral aquesta setmana. Que Déu-n'hi-do el que esta setmana portem aquí a la nostra secció. Però abans ens volem fixar avui, volem comentar sobre els emoticonos, eh?
Sí, els emoticonos del WhatsApp, que són part del dia a dia.
Sí, formen part del nostre dia a dia, i és que, sens dubte, doncs, bueno, acaben formant part ja de les nostres converses. Aquí no té ja l'emoticono ja allà a la llista aquella de tots els emoticonos programats. El cert, però, és que ben aviat apareixerà, doncs, un nou emoticono més. A nosaltres ens agrada això de ser... de que siguin... de ranxo, eh?
Sí, sobretot els de ranxo, que busques allí algo que vols escriure i no el trobes, el que t'interessa.
Doncs, justament, aquesta pròxima tardor s'estrenarà, doncs, un nou emoticon, i en aquest cas és el de la...
Paella,
i paella valenciana, ho hem de dir, paella valenciana. I el cert és que després de que comencés, doncs, amb una broma, l'any 2014, al final, les companyies informàtiques, doncs, han acceptat, han fet... sí, ho fem, i, doncs, ben aviat tindrem els nostres dispositius mòbils, i no només mòbils també, perquè ja els emoticons ja estan per tot arreu, aquesta paella, que clar, hem de dir que no és la nostra,
és la valenciana,
la que
però
porta
bueno.
Lo garrofó i el pollastre, bueno, està diferent, però bueno, ja tenim la paella, almenys si diem anem a fer una paella, anem al castell a fer paelles, doncs bueno, ja tenim aquesta opció.
Sí, ara què ens faltarà, Dani?
Hem de demanar, los caleros han de mobilitzar-nos per un altre tipus d'arròs, eh?
O l'arrosseixat o el fideuada. Els deixarem triar, a veure quina mos volem posar.
Sí, alguna cosa haurem de posar, perquè d'arròs bueno, teníem el sushi, ara tindrem la paella i caldrà també posar alguna cosa més mediterrània, més de la mar...
Sí. O ara, un suquet de peix també estaria bé.
Però pensa que després no tindrem prou espai per és a dir, al contrari, mos faltarà espai perquè no sabrem anteposar tants emoticonos. El cert, però, és que bueno, ja està bé que després doncs, que algú digués va, podríem posar la paella. El cert és que és un producte doncs,
nostre,
però estès doncs, a molts, molts municipis. Parlem d'emoticones, i el cert és que les emoticones, doncs, cada cop més ne van apareixent més, les utilitzem moltes més vegades, però encara queda un fornet, un nínxol encara per a cobrir, sobretot pel que fa a les dones.
I tant, sols ens tenen per posar-nos vestits de nòvies, el maquillatge, les
mare,
de princeses,
no?
Molt bé. I ara, pues, a veure si posen aquestes 13 emoticones, que han dit, de diferents treballs.
I la veritat és que han posat alguns treballs així interessants, eh? I desmitificant alguns mites, com que també pot haver una dona que sigui mecànica o que sigui pagesa,
sí.
Però també hi ha cuineres, hi ha professores, músiques, treballadores d'alta tecnologia...
Sí, en falten alguns, però la veritat que pues bueno, ja és un passet cap endavant.
No, ja és un gran pas cap endavant, i el cert doncs, és que Google ha proposat incloure aquestes 13 noves emoticones perquè reflecteixi millor el paper que exerceixen les dones doncs, en alguns sectors econòmics clau, que també és cert, no? El paper de la dona moltes vegades doncs, encara falta... Aquesta empenta, no?
Uh-huh.
Aquesta empenta per endavant. Jo trobo que tindríem un problema, Eva, si haguéssim de plantejar, ja no només en la dona, en general, una emoticona d'un community manager. És a dir, aquesta persona que segueix, que manté el dia publicant, compartint, comentant i estan en contacte amb la gent a les xarxes socials.
Jo ho tinc clar. Li posaríem un barretet amb les diferents emoticones de les xarxes socials, de Facebook, d'Instagram, de Twitter.
S'enfadarien entre ells, després.
Trobes? No.
Sí. S'enfadarien entre ells, a veure qui surt i qui no surt, però bueno.
Ah, bueno, sí, després, clar.
S'enfadarien, jo surto i tu no surtes, en fi. Bueno, és el que tenen les companyies informàtiques. Avui hem volgut obrir les nostres xarxes socials parlant justament dels emoticones, que són part imprescindible ja quasi bé de les emoticones. Abans recordo que les fèiem amb els caràcters del teclat.
Sí.
Els dos puntets i el parèntesi fent aquell somriure, i si el posàvem a l'inversa, doncs era la cara trista. I a poquet a poquet doncs, s'han anat convertint en uns petits dibuixets que ja estan integrats ja a la nostra vida rutinària. Escolteu, anem ja a parlar de lo que ha estat viral, tema comentat aquesta setmana, i tema comentat, a més, amb els serveis informatius. Vull dir que el tema que avui obre aquesta part és important, i és que bueno, el sindicat dels Mossos d'Esquadra va ser objecte d'un atac informàtic, d'un hackeig.
Vaja, és fort, sí. Bueno, hem de deixar clar que és el sindicat, que no són els Mossos, com s'havia donat a entendre en un moment, és el sindicat dels Mossos, però bueno, no deixa de ser fort que hackeigin.
I hackeigin informació personal doncs, de més de 5.000 agents del cos dels Mossos d'Esquadra, i més en una situació, en un estat d'alerta anti-jihadista, no? I això doncs, encara és una miqueta més greu en aquest sentit. El cert és que després d'aquest atac s'han publicat a YouTube un vídeo d'uns 40 minuts on s'ensenya com es va fer aquest hackeig. No com se va fer exactament, un tutorial que ensenya quins són els mecanismes, les eines que es van utilitzar per a fer-ho. És a dir que...
És una miqueta de mofa, bastanta mofa per part dels hackejadors que al damunt penjar aquest tutorial.
I a més doncs, també van hackejar el compte de Twitter d'aquest sindicat i on van penjar algunes fotografies doncs, alguns casos on la policia autonòmica, la policia de la Generalitat ha estat qüestionada, per exemple amb el cas d'Esther Quintana, amb el cas de Juan Andrés Benítez, amb Ciutat Morta, en fi, són temes que sempre han donat aquesta doble interpretació i doncs van ser publicats aquestes imatges al compte de Twitter. I per cert, des del mateix sindicat asseguren que van fer una inversió amb seguretat.
Doncs no els hi va sortir gaire bé.
No? I tot i això diuen que reben molts atacs, però que clar, doncs... Hasta la CIA, doncs en té l'intel·ligència nord-americana, però lògicament doncs, a vegades pot passar això. I de fet, arran d'aquí, avui coneixíem que un dels Mossos dels quals s'havien filtrat, no? S'havien publicat les seves dades per uns instants, doncs ha vist com li han robat 5.000 euros de la seva compte bancària.
Sí, aquesta situació bueno, encara s'ha de confirmar, encara no se sap segura, però podria ser per aquest hackejament de les seves dades.
Veurem doncs
com acaba.
Si això va ser el que ho va hackejar, si és algú que ho va reaprofitar aquestes dades després per aprofitar-se'n econòmicament. Però si hi ha un tema que ha portat... Si n'ha portat...
Importa
encara, eh? Perquè encara està tot pendent per veure què passa aquest migdia, eh? Ho sabrem. Ara nosaltres acabem el programa i no sé, i al vespre, quan ens escoltaran, el cap de setmana, possiblement ja no tingui res a veure. I és que sabeu que doncs, s'ha prohibit les estelades a la final de la Copa del Rei i de moment està en mans dels jutges i avui divendres decidiran doncs si el recurs presentat de porta estelades a la final doncs, que es juga doncs, diumenge acaba prosperant o es pot portar les estelades.
Sí, ja veurem com acaba, però bé, ja, penso que és una llàstima arribar a aquests extrems i a part que és, no sé, és prohibir o atacar la llibertat d'expressió. En cap moment és un acte violent. Jo crec que totes les manifestacions de llibertat d'expressió sense actes vandàlics o violents s'haurien de permetre i, no ho sé, ho veig molt malament que ho hagin prohibit, ja veurem com acaba i ja veurem el que passa. El que sé que està clar és que d'aquesta manera el que fan és encendre els ànims de les parts, trobo jo.
De moment ja sabem que des de la plana política el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no assistirà al pal presidencial, tampoc ho farà l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ni tampoc ho farà l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que precisament anava a veure el partit, hagués anat al camp, doncs perquè hi anava Ada Colau i volia fer veure doncs, una bona sintonia entre les dues ciutats més importants d'Espanya, Madrid i Barcelona i Madrid volien fer veure que també aquesta bona entesa en un esdeveniment esportiu d'alta altura com la Copa del Rei, doncs, degut a aquesta prohibició, tots tres doncs, han assegurat que no assistiran. Però, lògicament, els catalans sempre pensem una miqueta, no ens quedem quiets, no ho fem mai. I ja han començat a sortir les opcions alternatives per lluir l'estelada, no en forma de bandera, però sí en algunes altres coses.
Ja ha estat viral a les xarxes socials.
Ja ha estat viral també, ja ha estat viral.
No, res, que consta en pintar-se, ja que no ens deixen portar o no deixen portar l'estelada, consta en pintar-se una estelada al culete, el que feu un calc, que es diu.
És a dir, que a mitat partit, baixar-se els pantalons i ensenyar...
ensenyar el trasero, vaja.
Bueno, és una idea...
De reivindicació.
De reivindicació, absolutament, eh?
Sí, sí, sí.
Que ja veurem si acabarà passant, eh? No, no sé si molta gent ho farà, però...
Algú farà, trobo.
Ja ho veurem, eh? Ja ho veurem, sens dubte. Hi ha altres opcions, com per exemple coneixíem també per les xarxes, que una de les opcions seria posar-se una samarreta de Catalunya, de la senyera, i després posar-se un mocador de color blau amb una estrella.
Ah, tot. És que les hem d'empescar totes.
Que clar, aquí no és una bandera.
Però si n'hi ha una reivindicació, també. Després ens prohibirien portar el mocador al camp.
No, també seria això. Veieu, doncs, que segueix en peu doncs, totes les polèmiques per les estelades als camps de futbol. Són els temes que avui hem volgut repassar, però com sempre també hem de posar l'ullet al que fan els nostres companys de turisme. Eva, i esta setmana doncs, ja hem conegut els guanyadors de la ruta de la tapa roja, de la tonyina roja, amb noms en concret ja, primera, segona i tercera posició, i en la tercera més, un empat.
Sí, 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 en la tercera un empat, que és una miqueta difícil, però bueno, molt bé. La primera posició per al pica-pica, la segona per a la subhasta, i la tercera han quedat empatats la ruta i el bar club.
Doncs enhorabona a tots ells, el cert és que el pica-pica aguanta, aquí dalt.
El pica-pica aguanta aquí dalt, molt bé, molt bé. I els altres se posen les piles i jo crec que cada vegada s'ho treballen més i fan tapes més espectaculars, perquè n'hi ha i bones.
Al final, el més important és que de tapes se'n serveixin moltes a tots els bars i segur que totes estaven... Confirmem, estaven totes molt
bones.
Molt bones. Jo ja... En aquestes hores a mi ja m'entra gana i ja penso ja en les pròximes jornades que venen aquí ja.
Ja les estem preparant i ja tenim la paella al foc.
Girarem aviat la fulla del calendari i per tant ja la tindrem el mes de juny aquí amb les jornades del peix blau i dels fideus rossejats. Tenim a paella, els emoticonos, si no l'arròs, els fideus.
Però els fideus.
Eva García, que tinguis un molt bon cap de setmana. Fins la pròxima aquí a les xarxes socials.
Igualment a vosaltres, gràcies.
Recte final ja del nostre Sempre amb tu, Fini. Anem a repassar ja tots els apunts a l'agenda del cap de setmana, perquè no pararem este cap de setmana amb moltes i múltiples propostes, eh?
Doncs sí, tal com hem anat avançant durant aquesta setmana, per demà dissabte ja, final provincial de natació, trofeu Diputació, tindrà lloc al CEM La Cala a partir de les 10 del matí en individual i relleus i en categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil.
De carrerilla.
Sí, sí, sí. També demà hi ha el recital de poesia. Us invitem a tots al Centre d'Interpretació de la Pesca, al Port Pesquer de l'Ametlla de Mar, l'antiga cofradia. Poemes al vent a les 6 de la tarda. Recital també, de poesia.
També està molt bé això de la poesia, també ens agrada.
I demà, tal com hem anunciat al començament del programa, s'inaugura la Rotonda Pastor. El moviment veïnal, recordem, per una peça gratuïta... Demà convoca tothom que vulgui anar a aquesta inauguració, la Nacional 340, quilòmetre 1110. Digues.
Hem de dir que no és una inauguració de polítics, eh? És una inauguració simbòlica, cívica...
Popular,
és a dir, el moviment veïnal que vol, i ho hem explicat a l'informatiu, és doncs, fer una altra mobilització davant d'una rotonda que considerem doncs, que no serveix per a res.
No és política, hi haurà berenar... Hi haurà ball, actuacions de moment confirmades dels Sirgadors i també dels Batuken, entre altres sorpreses.
Això pel que fa dissabte i per a diumenge, què més tenim?
Diumenge tenim una caminada per netejar el camí, per una millora del GR, del camí de Ronda, entre l'Estany i Port Olivet i també la punta de Santes Creus, organitzat pel Centre Excursionista Cimut i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Tothom que vulgui participar en la neteja, remarcatge i desbrossament pot anar ja el mateix diumenge a les 9 del matí a la platja de l'Estany. I també els Xics Galeros organitzen una caminada que és oberta a tothom al Niu de l'Àliga, en aquest cas a la vall del riu Glorieta, al Cobé, i qui vulgui anar-hi es pot posar en contacte amb el telèfon 652 846 312, o aquesta mateixa tarda a l'assaig al local del Sifonero. La sortida és a les 9 i mitja del matí del pàrquing de terra que hi ha a l'entrada del poble. I també té lloc demà, diumenge, perdó, la final provincial de gimnàstica rítmica, el trofeu Diputació, serà al pavelló poliesportiu pel matí a partir de les 10 al nivell B i per la tarda a partir de les 3 i mitja al nivell A, també en les categories que van des del prebenjamí fins al juvenil.
Per tant, doncs, també un diumenge actiu, sens dubte, a nivell esportiu. Esportiu.
El que descansa és el camp de la Cala aquesta setmana perquè tots els partits es juguen fora.
De les competicions que queden, que ja sabem que la cosa doncs, ha anat ja a poc a menys, ja sabeu, doncs, bueno, encara queda alguns partits per repassar. Hem de dir que avui és el Dia Europeu de la Mar i també és el Dia Mundial de la Meteorologia i, per tant, doncs, també aquests dies especials de conscienciació sempre són importants.
No és meteorologia, és de la meteorologia, del metro, de la mesura.
Ho he llegit malament, és que he de confessar una cosa, i és que aquí davant meu tinc un paperet on tinc doncs, el santuari, el dia, la sortida de sol, tot això, i pensava, dic, s'han degut colar una E i no...
És per unificar les mesures.
És per unificar les mesures. I ja està bé, eh? Sí, perquè els americans van amb un sistema mètric i els europeus anem en un altre. Per tant, metrologia.
Recordar que avui el sol fa el salt i que cal entrar al signe de Bessons, al signe de Géminis, que darrere el Taure i que demà hi ha lluna plena, lluna de dissabte.
La veurem, no?
Sí, perquè has de fer bondat,
eh? Però he de fer bondat, eh?
Bueno, has de fer bondat.
Saps que jo vinc davant de la mar i, per tant, des de la meva terrasseta segur que serà estupendo poder-la veure. Queda bonic, aquests dies de lluna plena, eh? Hem de mirar si per Sant Joan tindrem lluna plena, suposo que sí.
No creus en l'home lloc?
No.
Por
en aquestes coses no ho crec. Hem de mirar, si la lluna plena caurà de cara per a Sant Joan. Què vols diràs, Fini? Bona notícia o no?
Me sembla que no.
Llàstima. M'ho dic per les dades també, que queden més o menys ja aproximades. Estem a dia 20, vull dir que, no sé, ja veurem com acaba caient de cara al pròxim mes de juny.
El dia 27 hi haurà el quart creixent, vull dir que ja estarà... Ho mirarem més bé, però de totes maneres.
Ho mirarem més bé, ja veurem si encara quedarà una nit així amb la lluna bastant bònica per veure.
A cuidar-te, Dani, a recuperar-te, fes
sí,
bondat.
Acaba de millorar la veu. Nosaltres hi tornarem, com sempre, dilluns, a partir de les 12 aquí al Sembra amb tu. Bon cap de setmana, Fini.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau.